És l'hora de mossegar la poma. Aquesta setmana passada, en el marc del Congrés Internacional d'Astronàutica celebrat a la ciutat mexicana de Guadalajara,
doncs en Fermín Sánchez, l'Antoni Pérez i en David López i jo vam presentar un pòster sobre els potencials educatius de construir una nova estrella de l'amor.
I l'Elon Musk ha revelat els seus plans, o va revelar els seus plans per poblar d'humans al planeta Mart a partir del 2022.
O sigui que l'Elon Musk i jo vam fer una ponència al mateix congrés.
Toma,
jo
ja.
Ara m'expliques per què ell surt a l'avantguàrdia i jo no?
En fi, bueno, avantguàrdia a tots els mitjans. Com viatjarem? Quantes persones aniran? Com podran tornar si poden? I no oblidem quina forma i qualitat de vida tindran els éssers humans, humans en un planeta que no té gairebé atmosfera i que previsiblement no en tindrà mai degut a la inexistència de cap magnètic.
Amb la tecnologia actual.
Bueno, avui en parlarem en aquest episodi de Mossega la Poma, el 296, que correspon al quart d'aquesta desena temporada. Benvinguts, fem Mossega la Poma, el control tècnic i membre de la tertúlia, avui sí amb micròfon, espero, i desitjo, Sergi Perucha.
Sí.
Vale.
Entenc.
Molt bé, molt eficient i...
I robotitza.
Just a la fusta. Col·laboradors Dani Amo, que igual entra, igual no, ja veurem, perquè avui hem començat una mica abans el programa. Carles Canyo i Ramon Lapuente, sempre estimats.
I absents.
Conducció, direcció i conducció i postproducció, senyor Marc Alier.
Aquí estem.
I producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares. Aquest programa us arriba o t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable, com a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
I si no sabeu què fa Capside, jo tampoc. Bueno.
Benvinguts a Mossega la Poma. 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Marc, em sembla que...
Sí, això de que el guió de Mossega la Poma estigui en un Lenovo és ja molt xungo.
És xungo, xungo.
És maco per això, eh?
És el Carbon, que no pesa res.
Sí, de fet,
és molt més...
Negre mate.
Raül Arribas va por ti. És molt més fi i pesa molt menys que el meu MacBook Pro. I continua tenint SSD.
Que el MacBook Pro, però sí, és una mica més pesat que el MacBook Air que té la
sí,
meva dona.
Sí,
eh?
Però bueno, però és SSD i va molt bé, eh?
És maco, és maco, sí, sí, sí.
Li falta macOS, però...
Sí, és el que li falta.
Bueno,
demana-li al senyor Lenovo a veure si li posa macOS.
Marc, li estic molt content.
Estàs molt content, això està molt bé.
Sí.
Que la gent estigui contenta està molt bé.
Sí, estic content perquè si no pots permetre't comprar-te un iPhone o un MacBook Pro, no has de patir. Les sensacions que tens quan els obres... ho pots aconseguir amb una cosa que han inventat, que és una espelma d'olor d'iPhone o MacBook Pro nou.
Fotis.
Filipa-lo.
A veure, hi ha una espelma amb olor de MacBook Pro nou.
I iPhone nou, sí. Han agafat l'essència, l'han condensat
amb una espelma?
Amb una espelma, i ara venen l'espelma d'iPhone nou.
D'iPhone nou.
iPhone 7 nou.
Llavors, la teva casa pot anar amb olor d'iPhone 7
nou. Quina olor sent?
O sigui, llevar-te al matí amb olor d'iPhone 9 és... Sí. M'encanta l'olor del napalm por la mañana. Pues, m'encanta l'olor de l'iPhone 7 por la mañana.
Doncs això.
Sí, què hi pa desayunar?
Els fans d'Apple heu arribat a uns extrems malaltis.
Sí, sí. No, però... No. Es diu Apple Essence i ho podeu trobar a la web, es pot encarregar.
I no hi havia el blog d'en Jordi Sánchez que era Apple Essence i els pot denunciar per infringiment de marca registrada.
Essentials hi ha una mica de distància.
Apple Essence, jo
per cert, aquests dies, hòstia, vaig estar veient... Que bo. Van entrevistar al CEO de iFixit, que
sí.
Són aquests que
se'n van cap a Austràlia a comprar l'iPhone 9 per poder-lo desmuntar.
I al Japó. El compren a Austràlia i l'envien als japonesos perquè tenen les mans més petites i desmunten tot millor.
Vés a cagar, per favor.
La mans i la tita. Resulta que tenen tot un procés per fer el desmuntatge, que és superdocumentat, ho fan entre diversos, ho documenten, ja tenen molta pràctica. I va dir que ara estan parlant amb Elon Musk a veure si poden desmuntar
un espai,
no, un SpaceX.
El Falcon és el coet,
sí.
I els motors es diuen Dragon, em sembla que...
Ja has llegit que hi ha tota una teoria conspiranoica que va haver-hi una conspiració, valgui la redundància, que va fer petar l'últim enllaïrament.
Explica'm-ho, què va passar?
No sé, he llegit que hi ha la teoria de la conspiració de que això va ser provocat per un sabotatge.
Un sabotatge.
Sí, sí.
Increïble. Algú va agafar i deixar una llenca de pernil dolç on no tocava i...
I va fer tot catxuf. Bé, doncs avui el tema principal, després parlarem del Google Pixel, que...
I el Carles Canyo no ens dirigirà la paraula, sinó parlem de que sí, que sembla ser que avui anuncien un nou super ultra Chromecast amb 4K fantàstic, meravellós.
Genial, total, perquè no tenim 4K en lloc.
Sí, no crec que les wifis de les cases aguantin, perquè hi ha tantes interferències de wifis que no crec que aguantin.
Mira, la major la raó a Apple. Apple no té instruments 4K encara? Ni falta que l'hi hagi.
Bueno, però té pantalla 5K.
Bueno, espera, Sony ara també amb la PlayStation Pro està intentant obligar un munt de penya a comprar una tele 4K.
No vull comprar, vinga, compra, no vull.
És que esto como de verdad se disfruta es con una tele 4K.
Con 4K.
HDR, porque si no, ostras, es que te lo vas a perder.
Sí, però el que sembla ser...
Què vaig parlant en castellà?
No estem a fer de testers encara. El que sí que sembla ser és que amb la pantalla dels nous iPad Pros, no el que tingui jo, el de 9 polzades, i el que diu que ara sortirà, que en sortirà un de mini, perquè hi haurà una ben aviat d'aquests d'Apple, i actualitzaran els iPads que els faran tots pros, i la pantalla de l'iPhone 7, com que té més colors, representa encara més colors, és més important que representi més colors que no pas els milions de megapíxels en la imatge. El color és més important.
I els negres, els contrastos, això és important. Exacte. Bé, doncs anem cap al tema principal. L'Elon Musk va estar a Guadalajara, a Mèxico, i...
Si jo podia haver-hi anat, hi va anar l'Antoni.
Aquest Pérez, xulo,
perquè ell deu tenir la canalla més gran que jo i
bé, els simpàtics. Aquest senyor va estar una hora i llarga, perquè després...
A l'Antoni o el...
No, Elon Musk. I va acceptar preguntes i respostes.
Sí, a més,
no?
Em va agradar moltíssim perquè n'hi havia un que li feia una pregunta i s'arrencava amb un assaig i li va dir, sense, el va tallar, però amb una naturalitat sub... Res d'assajos durant les preguntes. Fes-me una pregunta, xato.
Sí, i... concreta,
sí, perquè hi havia un tio que es començava a arrencar. No, aquí qui parla sóc jo, tu preguntes. Però ho va fer molt bé, el va enganxar superbé.
Elon Musk ho portava superpreparat, perquè
sí,
portava vídeos...
Hi ha una cosa, que té l'Elon Musk, és que agafi parlar de coses al·lucinants. Té la muerte, que lo flipes, i sembla que estigui avorrit.
Sí, no?
Sí, és allò. Aquí agafarem i aquest coet agafa i resol això i és més alt que l'Empire State Building i tal, però bueno, això ho resoldrem d'aquesta manera, va passant transparent. No, i parla de coses increïbles, però en canvi no té allò, no és un presentador Steve Jobs, tu ja ho havies dit a l'última vegada que va fer una presentació. Però en canvi sí que aixeca les passions, perquè és que les coses que diu i que fa són absurdes. A veure, primer de tot una cosa, abans de fer aquest darrer any, l'Elon Musk ha fet una sèrie de moviments, d'anuncis, de preanuncis, de fusió amb SolarCity i tal, que li han permès, diguéssim, guanyar molts diners ell. Vale, perquè ell té accions d'una banda, té accions d'una altra i diguéssim que tot ho va invertir tot a SpaceX, a SolarX, a SolarCity
i a Tesla, no?
I a Tesla el senyor aquest s'ha agafat i s'ha recuperat i té moltíssims duros, però sembla que totes les seves empreses sempre estiguin actuant a super, en moviments hiper arriscats, però sempre se'n surt el punyetero.
Avui llegia una cosa de Tesla que igual t'interessa. Deien que és l'única empresa de fabricant de vehicles que ja té els vehicles que farà l'any que ve encarregats.
Sí.
I a sobre és la que més ha crescut respecte a la llanta.
Sí, és que quan la gent, els inversors dubten de Tesla, no dubten de la seva capacitat de vendre cotxes, dubten de la seva capacitat de fabricar-los. Mentre que tots els altres fabricants, o sigui, ja li agradaria, jo que sé, a Renault o a Citroën o a Toyota o a Mazda, dir, és que dubtem que no siguis capaç de fabricar tots els cotxes a la teva demanda, o sigui, té els problemes que té Apple ara en aquestes setmanes que els iPhones no arriben...
Però tenen aquella fàbrica Arizona, no?
Però estan fent la Gigafactory, però encara no l'han fet, no l'han acabat, la van fent i van traient cotxes. Això es diu que el darrer trimestre n'han fabricat un 70% més que el trimestre anterior, amb la qual sembla ser que estan la producció de Tesla es va viento en popa i tota vela. Però en aquest cas ja no anem a parlar de Tesla, en parlarem segur un altre dia, potser quan parlem de car hacking i tal.
Ah, sí, sí, que vindran uns companys de l'Accent a parlar.
El Elon Musk, ja, això ja ho havia jo explicat, perquè a partir de les entrevistes que va concedir l'Elon en el Tim Urban, que és l'autor del blog Wait But Why, és l'únic blog així,
blog podcast, no?
Ell ha començat a fer experiències en podcast, uh-huh. I també va fer una xarla en el TED d'aquest any 2016 sobre la procrastinació, que és absolutament recomanable i molt divertida. Llavors, el Tim Urban, doncs, ja havia fet una sèrie d'entrevistes amb l'Elon Musk i on explicava una mica el per què ells havien parlat allò de la constant de Fermi, de la paradoxa de Fermi, i escolta, que la humanitat només tenim un planeta i a sobre no el cuidem massa bé, o sigui que podem tindre una extinció aquí, o sigui, a veure, agárrate los machos, que aquí perquè és el que passa. Llavors l'Elon Musk sempre ha dit que ell vol salvar la humanitat i que hi ha una sèrie de problemes. Un és la contaminació, i per això diu que fa els cotxes elèctrics i les bateries i les plaques solars, per una banda, i l'altra és dir, s'ha de fer una còpia de seguretat de la humanitat posant 1 milió de persones a Mart com a mínim, doncs, perquè la humanitat continuï. Llavors, evidentment, hi ha molts problemes, però no molts problemes si s'ha de colonitzar Mart. Vale? I entre d'altres tu pots dir, escolta, és que a Mart no podrà tenir una atmosfera perquè no hi ha un camp magnètic, doncs perquè el nucli s'ha solidificat i no gira, i per tant no hi ha un camp...
El problema, segons expliquen els físics, és que encara que intentis... imagina't que tens maquinària que fa molta atmosfera, la genera, la crea. Si encara que la tiris a Mar, primer que és un planeta més petit, amb el que és la força de la gravetat és menor, però encara que la tiressis allà, el vent solar se l'emporta, que és el que li ha passat a Mar fa milers i milions d'anys, que es va quedar sense atmosfera perquè es va parar... O sigui, has de tenir alguna cosa que la protegeixi.
S'ha de protegir.
I crear un camp magnètic d'alçada planetària, llavors, ho veig bastant difícil.
Jo aquesta setmana he estat sentint en podcast i llegint en puestos, per exemple, fan una anàlisi bastant així, una mica fort en el The Verge i tal, sobre els problemes que hi ha. Llavors, primer de tot, el que hem de tenir en compte és dir, a veure, l'Elon Musk el que fa és, ell agafa i identifica un problema, si s'ha d'aconseguir alguna cosa, és dir, quin és el primer problema que et trobes? I el que fa és resoldre aquest primer problema. Que darrere en venen d'altres, vale, però el primer ja l'han fet, perquè és que tots no es poden resoldre a la vegada. Llavors, d'entrada, el primer que deia és, escolta, si jo, l'objectiu és dir, què hem de fer? Posar 1 milió de persones a Mart. Quin és el problema? Doncs que
o no hi ha ningú que... O, econòmic,
doncs, ningú no, anar a Mart costa molts diners. Hi havia unes estimacions, doncs, que costava, doncs, que si això es feia, diguéssim, de la mateixa manera que es va portar el projecte del projecte Apollo, doncs, escolta, doncs, això costaria, doncs, milers de milions de dòlars, allò que en diuen bilions de dòlars per persona. Mm. Per persona que poses allà has de gastar diversos bilions de persones. Dòlars. Amb la qual cosa, imagina't el que costaria portar 1 milió de persones, no hi ha diners a la Terra per portar prou gent allà. Llavors, ell el que agafa ja, des del moment que funda SpaceX, mm-hmm. que ensenya una foto amb els enginyers inicials que estan en un espai que sembla com aquesta sala on estem nosaltres ara, sí, amb uns mariachis i amb
unes maraques. Hi ha 14 o 15 persones, no hi ha
sí,
més.
Sí, 14, comptant els mariachis.
Comptant els mariachis.
I l'Elon Musk amb unes maraques per allà ballant. No?
Dius, però l'Elon Musk és canadenc, mexicà? D'on és? Perquè jo he llegit que era mexicà i no m'acabo de creure.
No ho sé, ara no t'ho puc dir. Però no és natiu americà.
No, té doble nacionalitat. No sé si és australiana, americana o canadenca. No, sud-africana.
És possible.
Sud-africana.
És possible. Sí. Tinc la biografia a casa i no me l'he llegit encara. Vale. Bueno, en qualsevol cas, el que hi ha és, ell quan funda SpaceX, dius, ara com ara, què passa? Els costos són de milers de milions de dòlars, vale? Per pujar allà. Sobretot per què? Doncs perquè els coets gasten, són molt cars. I el que sí que ha fet ell amb el seu negoci de SpaceX, creant primer millors coets. O sigui, primer el que fa és dir, el cost d'enviar materials en òrbita
de la manera tradicional com ho
fa altres, agafar un coet i tirar-lo a cagar la via.
Anem a veure com això pot resultar més econòmic.
Bàsicament perquè el que fa és dir, canvia la forma de produir els coets. Canvia la forma de produir els coets. Bàsicament el que ells fan, tenen una factoria, el que entren blocs d'alumini i surten coets per una altra banda. I fan la fabricació vertical de punta a punta, una mica com la idea de Tesla, de fer-ho tot ells. Així no tenen que tindre molts proveïdors entremig, moltes ISOs, molta gent entenent-se entremig del que passa, s'ho fan tot ells i busquen una màxima eficiència. I el que van aconseguir és baixar el cost d'un coet per treure un producte en òrbita, baixar el cost al 20% del que hi havia originalment.
Amb la metodologia tradicional.
Sí, i tenint en compte...
Sense la reutilització.
I tenint en compte que el que estaven fent bàsicament és competint amb els russos, que el que agafen és missils que tenen de l'època Reagan i Brezhnev, que els tenen desmuntats, aquests missils intercontinentals els hi fan un repropòsit i els utilitzen per pujar astronautes a l'espació internacional, sí, ara, i per pujar missils.
Si ara ja venen kits de refurbishing d'això de l'Heroi Merlin.
Exacte, ja tens el kit. Adapta't al teu missil intercontinental, el teu missil balístic de l'època de Brezhnev. Sí. De l'època de Brezhnev. I tal, doncs, clar, però tot, amb la qual són molt baratos. Doncs ell ha aconseguit fer-ho més barat, fent-ho millor, gastant menys combustible, relativament menys combustible, i fent motors molt, molt, molt eficients. I després agafen i diuen, escolta, anem a fer la següent pas, que és fer coets que es reaprofiten.
O diverses etapes dels mateixos.
Diverses etapes, sobretot el tema aquest del pepino que aterra en vertical.
Que és el que té més material, que és el que és més car, etc.
Que, per exemple, amb Blue Origin, el Jeff Bezos estan fent el mateix. No pugen tant amunt, però també estan aconseguint, amb la qual és una tecnologia, això, tirar un coet i que el coet torni a anar, i al final el raonament d'ells és dir, escolta, si quan tu fas un avió, aquest avió, quan acabes de fer un viatge en avió, l'has de tirar a la bassa, seria molt car viatjar en avió. Però en canvi un avió, quan acaba de viatjar, us agafes...
Rompla combustible, mira que tot sigui bé i torna a l'airar-se.
Netegen una miqueta allò, no ni, massa, ni això, no tiren gaire. Ambientador d'olor d'iPhone, sí, i escolta, a volar. A veure, sí, si els hi fan unes revisions i una sèrie de coses.
Perquè els Galaxy S7, els Galaxy Note, són aquests, sí, els d'això, estan prohibits ara les vols.
Estan prohibits, sí, sí. A més, deien, Sergi, que hi ha hagut que ha fet un kit per convertir els Galaxy Notes en granades de mà.
Sí, és un mod pel Gran Turismo 5, que canvia els explosius plàstics per Samsung Galaxy.
Ah, molt bé, genial.
Però això no res, és en un videojoc, no? Llàstima.
Bueno, doncs això, bueno. Estàvem amb la creada de tecnologia, arriba ja a reciclar diferents etapes.
Exacte, que algunes vegades alguna ha caigut, però diguéssim que cada vegada aquesta tecnologia es torna més fiable. I llavors ara el que han fet és han agafat i han dissenyat el que es coneix com un BFR, un Big Fucking Rocket, un coet enorme.
De la hòstia, no?
Un coet de la hòstia. Us donaré unes dades a veure de com és de gros. Penseu que aquest coet
jo crec que no som conscients de com són aquests aparells, perquè molt pocs de nosaltres hem tingut la sort. Per cert, un dels meus viatges espero que algú em regali alguna vegada és anar a Florida, anar a Cabo Canaveral, i que m'ensenyin tot això de la NASA. És un viatge organitzat, com si fos, jo moriria de fer, tinc unes ganes de fer una cosa d'aquesta.
Això pot ser un viatge xulo. A veure, doncs, per exemple, per entendre's, el coet aquest el podríem posar en el camp del Barça i aniria de córner a córner.
Ah.
O sigui, imagineu el...
I s'ha de posar mirant cap al,
sí, sí,
cel.
O sigui, diguéssim, del córner esquerre del gol nord al córner esquerre del gol sud.
El córner
de... O sigui, mirant, és a dir, en, sí, diagonal, en diagonal, passant pel centre. És a dir, és un tros de...
De papino.
És un tros de consolador. Després, altres coses que podríem dir d'aquest d'allò, en cel que té com... Us puc dir el número de pisos que té això? Té molts, és un coet enorme.
En la imatge que va presentar l'Aeromax es veu tot un vídeo que va del pis inferior fins al pis superior. Te'n recordes que va passant pels diferents pisos?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
i
sí.
Sembla que no s'acabi mai, no?
Sí, és molt, molt gros. ¿Vale? I llavors, la idea és que tens aquest coet té dos parts. Una, el que és la BFS, la Big Fucking Ship, que és la nau espacial, i després hi ha el booster, vale? Que és, diguéssim, com la primera etapa, que és com un pepino, que és el que et permet, diguéssim, treure'l de l'òrbita, primer treure'l de la superfície de la Terra i posar-ho en òrbita, i després treure'l d'òrbita de la Terra. Sembla ser que des de Mart no necessiten el booster. Només amb els coets que estan integrats dintre del BFS, de la Big Fucking Ship, de la nau espacial, sí, ja poden tornar cap aquí,
ja,
perquè la massa,
i no hi ha atmosfera.
La massa de del Mart és aproximadament d'un terç de la de la Terra, amb la qual hi ha la nau espacial, però no necessita el booster en aquest cas. I després l'altre, per tant, dius, mira, hem construït, som capaços de construir això, hem abaixat el preu diversos ordres de magnitud, i a més hem pres una sèrie de decisions, com el fet, per exemple, de dir, a veure, la nau espacial la provisionarem en diverses etapes, és a dir, nosaltres pugem la nau a dalt i després anem pujant coets, el booster aquest va pujant i baixant i va pujant i baixant fuel. És a dir, que pots carregar molt, no has de pujar tot el pes d'una sola vegada, sinó que pots anar-ho muntant i preparant-ho tot.
I de fet també, no només coets, sinó que a sobre em sembla que la mateixa càpsula que transportarà, no sé si no vas explicar-ho, que transportarà persones, també transporta mòduls, mòduls habitables i mòduls que fan coses.
Mòduls habitables i mòduls que fan coses. Després, l'altra cosa és que es treballarà, aquests coets aniran a base de matar.
Sí.
Vale, per què? Perquè el metà el poden han calculat, han vist que el poden fabricar a Mart, perquè la idea és que tu te'n vas a Mart sense fuel per tornar i que allà el primer que fas és començar una factoria per generar el metà per poder alimentar
el
coet i tornar.
Podries triar diferents tipus de combustible, tries metà perquè és el combustible que pots generar en lloc de destí.
Exacte, pots generar allà. Hi havia altres opcions, com utilitzar directament hidrogen i tal, però clar, l'hidrogen és bastant xungo si hi ha algun accident i tal, i per tant han decidit treballar amb el metà i es pot fer allà. Llavors el pla que tenen és que volen enviar ara el 2018, em sembla que és perquè l'òrbita de la Terra i el Mar van donant voltes i de tant en tant, diguéssim, a una època que estan més a prop l'una de l'altra. I quan estan més a prop l'un de l'altre, això em sembla que és cada 2 anys i mig aproximadament, i és quan hi ha les finestres de lançamiento, que en diuen, per agafar i enviar les naus d'anada i tornada. El viatge dura 3 mesos, que es pensava que el viatge seria molt més llarg, que el viatge amb aquestes naus ara com ara dura 3 mesos, i la idea és aquests senyors estan dient d'enviar el 2018 algun vol de reconeixement, el 2022 volen enviar ja robotets, i el 2025 estan parlant de començar a enviar gent. Llavors, aquí és on tu és el que tu em deies.
Bueno, enviar gent, sí, jo entenc amb què està focalitzat Elon Musk. Elon Musk sap que hi ha un munt de coses a resoldre, però ell es focalitza en una, que és treure penya de la Terra de forma econòmica, o el més econòmica possible i el més reutilitzable possible, llançar-los cap allà, que arribin i que comencin a fer caqueta en el planeta Mart.
Sí.
Què facin després, com sigui, tot ja no és un tema que no li interessa gaire. De fet, en el vídeo va passar molt per sobre de com viurien i com estarien en allà. A mi em preocupa, des d'un punt de... vaig estar escoltant l'últim Coffee Break, recordeu que tenim una conversa de minuts mosseguis amb l'Héctor Socas, que és un dels membres de Coffee Break, ell és enginyer solar, i ells van parlar en aquest episodi.
És astrofísic especialitzat en el sol.
Sí. Ells van estar parlant de...
Perquè no hi ha ningú que inventi sols de moment.
No. Ells van estar parlant de dues coses. D'una banda, es van qüestionar que si tots aquests diners no s'invertissin en aquí, no podrien ajudar a fer un món millor i no tenir tants perills damunt de la taula. ¿Vale? Això és una de les qüestions ètiques que es van plantejar, tot i que tu has llançat el tema de backup. A vegades tu pots fer-ho molt bé en el teu món i et cau un pepinico i et fot...
Anem argument per argument. Mira, sí. Aquest primer d'entrada, jo crec que aquest argument és un argument fal·laç. És un argument fal·laç. D'entrada, si avui en dia tenim coses com el GPS o tenim telecomunicacions a nivell global...
I la cinta americana...
I tenim cinta americana.
Tot el que dius està molt maco, però sense la cinta americana...
Cinta americana
no res,
que
no.
Resol tots els problemes de l'univers. Doncs això ve perquè en els anys 60 es va fer un esforç tremendo amb la carrera per arribar a la Lluna. Encara estem vivint de rèdit tota la tecnologia aeroespacial que estàvem tenint, els coets. Els coets, quan l'Elon Musk va entrar en el mercat dels coets per agafar i revolucionar la indústria dels coets, estava tothom treballant amb la tecnologia de l'any 69.
Saps el que passa, Marc? Estic d'acord amb tu.
És que l'any 69 que jo no havia
aquest
nascut,
aquest argument ètic el podem debatre, jo tampoc hi crec del
tot. És un argument econòmic, també.
Sí, dir, per forçar la màquina,
és
també.
Cal, a veure, és com allò que havíem explicat ara la temporada passada, la gent de Planetary Resources, que volen agafar i anar-se'n als asteroides a buscar coses com aigua o a buscar coses com metalls pesants o coses d'aquest estil. Per què? Doncs perquè dius, escolta, vas cap a l'espai i aconsegueixes coses. Llavors, això és el que fa, és primer de tot hi ha un incentiu econòmic per hi ha alguna cosa que guanyar. Vale? Aquí no s'ha començat a parlar de dir, ei, que potser hi haurà una sèrie de coses a Mart, que allà és molt fàcil agafar-les i que aquí seran molt valuoses. Això encara no ho sabem.
A mi l'argument que més...
Aquí l'única cosa que estem parlant, no, ni la gent allà ni a què, fer-se una foto en el Monte Olimpo. No, a veure, encara ho sabem, però el tema és, quan hi ha un estímul per anar cap allà i hi ha problemes forts que tenen que resoldre els enginyers, això genera una pila de tecnologies que fa avançar la màquina.
Estic d'acord.
Què volem fer com l'any 2008 que les ments més brillants estaven inventant productes financers?
Ja. Estic d'acord amb això, però mira, tornem a comparar en aquella època. Es va generar un munt de tecnologia, n'hem tret profit als humans ara i tal, amb els anys 60 i 70 d'anar a la Lluna. Quanta gent viu a la Lluna?
Cap.
Ningú.
No, és que es va parar.
Clar,
ja ens ho va explicar Miquel Barceló, i van dir ja hem arribat perquè era una carrera, però no es va continuar. Però aquí,
sí, bueno, però ens estàvem anant la moto, un record, no nosaltres, perquè potser no havíem nascut, però la gent d'aquella època, que hi havia ciutats a la Lluna, que es va fer el mateix que està fent l'Elon Musk ara.
Es va fer això, el que sí que... Però igualment, el
I
que
Marc,
sí que tenim...
Perdona, i des d'un punt de vista de la vida humana desconnectada d'un respirador i d'un ambient artificial, és tan difícil la Lluna com Mart.
És més difícil.
No, és igual de difícil. Tens problemes de radiació, tens problemes de temperatura, no tens camp magnètic, no pots generar atmosfera...
A la Lluna no tens no tens ni gravetat, company.
No tens gravetat i no tens aigua, tens regolito.
Exacte.
Pots fer castells de regolito molt xulos.
Mart és un planeta molt gros i quan es vagi allà es veurà el que es fa, el que es pot fer o no.
Té més potencial econòmic a l'hora de treure coses, d'abstreure coses.
I la Lluna està més a prop, La Lluna està més a prop. O sigui, a veure, però una base tecnològica.
Les dificultats per viure hi són les mateixes o més?
Sí, no, les dificultats hi són, però el que hi ha és dir, aquest senyor el que ha dit, mira, resoldre el tema del viatge a un lloc com Mart, ho té resolt i ell ho està venent tot en termes de tecnologia avui. Vale? Ell no ha caigut en un parany, vale? Que per exemple el Peter Diamandis hagués
que
caigut
una tecnologia
de dir, no, és dir, nosaltres ens anem cap allà perquè mentre estem anant, perquè estem ara al 2016 i quan anem allà i les primeres persones al 2025, quins avenços en una pila de tecnologies que hi ha a darrere, que són tecnologies exponencials, hauran millorat. No, ell els càlculs, tot i que ell compta que l'avanç tecnològic va a favor seu, vale? I ell mateix està avançant exponencialment en una sèrie de coses, ell agafa i diu, bloqueja els números. A números d'ara, a tecnologia d'ara, a capacitat de producció d'ara, a capacitat econòmica d'ara, això és així, és com va. L'increment tecnològic de certes tecnologies que poden ser aplicables no les està posant a sobre de la taula. Llavors, escolta, tu posa't d'entrada a 2025 una sèrie de tecnologies com biotecnologies, impressió 3D, robòtica, nanomaterials, totes aquestes eines, posades a estat de l'art de 2025. I llavors amb aquests... Llavors, ell el primer que té que fer...
Ahir TV3 va ensenyar el primer bar en Barcelona creat amb tecnologia 3D.
El primer?
El primer bar a Barcelona, sí? Creat amb tecnologia... Ho fan tot,
Tot.
El mostrador, les copes, els tamborets... Saps que triguen a fer un tamboret?
Quan?
3 setmanes. Amb 3 impressores que no paren de funcionar. Un tamboret del bar...
Un tamboret en 3 setmanes. Tarda 3 setmanes.
3 setmanes.
O sigui, ara, o sigui, aquest bar és una mica com allò del bar aquell que havies de pagar amb un xip a sota l'aixella, no?
Em refereixo que bueno, que jo veig en el que explica l'Elon Musk, que entenc que intenta ser el màxim de realista, jo no dic que no... Veig una mica un venedor de bíblies i continuo qüestionant-me el propòsit, perquè el propòsit de que valgui la pena el que pagui la pena el que ell està proposant depèn de que altres molts que no són Elon Musk construeixin coses que no hi són.
Bueno, sí.
Perquè si no, què coll fem a Mart?
No, però a veure...
podem portar un bulldozer?
Jo no hi aniré, jo no tinc necessitat d'anar-hi, ja. Però hi haurà gent prou grillada per anar-hi cap allà.
Ah, no, grillat
per
segur.
Per muntar un meganegoci, per muntar la primera pizzeria, per muntar
grillada
el que sigui, hi haurà gent
arreu,
grillada que voldrà
anar-hi. La gent veu determinats programes de televisió i vota determinats partits polítics.
Bueno, i hi ha gent que mira Star Trek...
És molt pitjor això que anar a Mart.
Exacte. I hi ha gent que mira Star Trek i tindrà ganes d'anar-hi. Llavors, a veure,
jo
per exemple...
Jo miro Star Trek. No crec que
tu no hi aniràs perquè tu a Star Trek vas amb unes tecnologies i no les veus encara sobre la taula.
Correcte.
A veure, la impressió
no, encara
3D...
que les veiés, és que m'estimo més veure sortir el sol des del Pedrafort, que no sé què...
Sí,
tinc atmosfera i està camp magnètic.
I està molt bé, però... Sí. A veure, això que estàs dient del taburet, vale? Si algú t'agafa i t'imprimeix ara un taburet en 3 setmanes.
Jo parlava de la tecnologia d'ara, que es pot fer ara, que no sé què d'ara. Aquests senyors tenen 3 impressores d'ara que estan intentant obrir un bar i a la seva previsió és que l'obriran d'aquí 2 anys i mig. Bueno, i
estan
la novel,
grillats.
Però de moment no tenen gots ni tenen res, tenen 4 gots. Si, venen, si, venen, si van a fer...
Perquè ho estan imprimint tot.
Si vas a fer una festa d'aniversari, t'has de portar gots de plàstic.
Gots de plàstic. Clar, bueno, però... Això no era pensable. Això no era pensable fa 5 anys que algú digués, "Em vaig a imprimir un taburet."
I té un altre valor, té el valor de l'experimentació.
És l'experiment, o sigui, si tu pots agafar per tu la notícia es triga en 3 setmanes, per mi és dir, algú té collons d'imprimir totes les coses que hi ha en un bar.
Si no hi ha collons, no trenquem les barreres. Això ens ha passat als humans des de sempre. I el mateix els hi passava als locus aquells que van anar a descobrir Amèrica. ¿Vale?
Exacte.
Exactament igual. I molt abans, perquè els que van voltar a Àfrica també eren igual de locus o encara més. Jo entenc que és un trencabarreres aquest senyor i que ho intenta possibilitar amb la mesura d'allò que ell sap fer o que pensa que pot fer. Però per vestir-ho bé, perquè sigui realista, perquè sigui un projecte, com ell ens el ven, que és un projecte de la humanitat, fan falta moltes més coses que no aquelles que pot fer el senyor Elon Musk.
Sí, però una de les coses interessants que fa ell és, ell en comptes, per exemple, de dir com generem atmosfera, què passa amb el camp magnètic, què passa, o quin tipus de cúpules farem, ell diu, ell que té una empresa de cotxes elèctrics, té una empresa de panels solars, fa bateries i fa coets. I es concentra principalment en el que ell és capaç d'actuar. Allò que deia l'Stephen Covey, ell es concentra en el lloc on ell té capacitat d'actuació i poder, i en té una barbaritat. Perquè, o sigui, ser capaç d'agafar, dir això i que ho estem discutint i dir, no dir simplement està boig i això no passarà i no fa falta ni fer-li cas, perquè... Hi ha quantitat
no
de projectes
que,
de gent que s'estan
no
preparant per aquest tipus de coses.
Jo no dic ni que estigui boig ni que no passi. No, només dic que perquè això sigui viable des d'un punt de vista, com ell ho ven, d'alternativa a la humanitat, una alternativa pels humans, es necessiten més Elon Musk fent altres coses
sí, però
en altres camps.
En aquest cas, fixi't el que passa. Per exemple, si tu tens, tu treballes a Capside, que és una empresa que fa arquitectures perquè el món sigui més guai i més connectat.
El món de la Terra o el món de Mart?
El món que sigui, el sistema solar. Sí. Vale? Perquè en Josep Ruano pugui construir Capside, vale? Necessites que hi hagi algú com per exemple Amazon o Microsoft o Google o altres partners que teniu que construeixin un cloud. Vale? I a sobre d'aquest cloud ve un senyor que és en Josep Ruano i construeix el seu Capside. Perquè algú pensi en com fer cúpules
construeix
a Mart,
una forma
a Mart
eficient
o per... algú pensar quina cosa es pot fer a Mart que no es pot fer a la Terra, que pot aportar valor i que pot
ha
ser superguai, ha d'existir un sistema de transport. Sí. I ell està dient, mira xatos, jo monto el sistema de transport i si algú vol anar cap allà a fer coses, aquí teniu el preu del bitllet. És que és així de fàcil, és a dir, si algú vol agafar i jo vull
cert,
muntar
quan,
un...
Quan val el bitllet? 140.000 napos, no?
Val, ell està dient que són... No, anar i tornar, sí? Anar i tornar són 500.000 dòlars.
Un quart.
Que ell està dient... però diu que ho volen baixar, però bàsicament ell el que ha calculat que és el preu d'una casa mitja a Estats Units. I algú pot dir, jo em venc la casa i me'n vaig a Mart. És el seu càlcul, és un càlcul una miqueta així macarrònic, però pots trobar gent que tingui 500.000 dòlars, que serien uns 450.000 euros, i anar-se'n cap allà. Me venc la casa, m'ho venc tot, i agafo el trasto i me'n vaig jo amb els meus calçotets cap a, o sense calçotets, directament, i em donaran un traje especial, però si algú té una idea de muntar una empresa, jo què sé, de mineria a Mart, per vendre certs productes, per dir, escolta, algú hi ha hagut una prospectiva i hem determinat que allà hi ha platino, iridio i coltan i no sé quantes coses més, les podem portar allà, les posem aquí i sabem d'allò. Doncs el senyor Musk t'acaba de donar el preu del bitllet per tornar i segurament si li preguntes et dirà quan tu vulguis portar el platí de tornada de mar cap aquí, et dirà quant costarà. Amb la qual cosa tu pots fer un pla de negoci. I això fins ara, si algú deia...
Com a mínim has de poder veure si et surt a compte.
És a dir, si tu... Ara fa 10 dies, dius, jo voldria muntar una empresa minera a Mart,
sí, però mentre
tu d'entrada dius, hòstia, tinc que resoldre el com anar a Mart. Doncs avui en dia, mira, resulta, ja no cal resoldre el com anar, hi ha un senyor que ja t'ho munta, i ja et dona un preu de bitllet.
Sí, el que passa encara surt més econòmic agafar-ho de...
Anar-te'n a Àfrica i matar negres
a explotar negres.
Això. Per tant, però si algú té una idea boja per fer a Mart... algun tipus d'experimentació. Ara imagina que algú diu, escolta, és que anem a muntar un accelerador de partícules de la hòstia que dongui la volta com un cinturó al voltant de Mart. A la Terra no els hi deixaran fer.
És un taxi, jo te llevo.
La idea és ell ha construït una plataforma que té el potencial de ser una plataforma. Si algú té ganes de fer coses a Mart, ara no té que pensar com anar-hi. Ara té la data té les dates en què sortiran i els preus dels bitllets. Doncs ja està. Dius, escolta, quan costa tant el bitllet? I escolta, i el quilo de material quan costa tant? Bum! Compro bitllet i ja sé que doncs, el 2027 o el 2028 doncs pots agafar i anar-te'n cap allà. Pots muntar un business plan, tio.
Però és que jo vull ser camioner espacial, Mart.
Space tracking, exacte. Bueno, doncs tu pots anar-te'n a treballar per SpaceX i conduir els camions aquests espacials. A més, tots rovellats i tal.
Com música mola, country, collons.
Exacte, sí, és el que necessitem. Res de mariachis.
Quina serà l'espècie?
Música country en l'espai.
Quina serà l'espècie de Mart? Ja ho trobarem, això. Anem a una pausa i després i continuem parlant.
Em motiva temes. Molt l'Elon Musk.
Sí, et veig que et posa molt palote.
Molt. Bueno, palote no.
Bueno,
només
palote
mental. Només motivat.
Contacta amb
la
nosaltres.
La seva dona està bona, eh?
Sí.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
Deixa-la de fons, si no t'importa una
mica.
Si
no, està de fons.
Ah, sí? Vale, que no la sentia pels meus auriculars. Doncs això, estem a l'etapa crítica. Estem en el moment del...
Estem a l'edat del pavo,
sí. Escolta'm, m'estic adonant compte que les edats dels pavos no només passen a l'adolescència.
Hi ha altres edats dels pavos?
Sí, als 30, als 40, tenim diferents edats
del pavo. I hi ha l'edat del Z-Tester també.
Sí, però aquest no és tan pavo, aquest és, com li dieu vosaltres, aquest és...
Suricata, és l'edat del
suricata. És un suricata... descol·locat, no, passat de voltes, no, com li dieu?
Motivat.
Supermotivat i hiperventilat, segons com. Ara amb els exercicis ja vindrà el Z-Tester després. Bueno, avui poques coses de la comunitat, perquè com no pareu de parlar, he trobat una manera... Sabeu el que em passa? Ja ho confesso, eh? Hi ha tant de diàleg al Telegram Mossegui.
Sí.
Que no tinc temps, o sigui, si no estic a sobre, no tinc temps a veure les propostes i quan les veig no sé com apuntar-les i a vegades ho he reencaminat en el canal que tenim de gestió de Mossega la Poma.
Per tindre-ho ja endreçat.
Però no ho tinc endreçat perquè el canal de gestió estem nosaltres i nosaltres també generem molt de soroll i al final he trobat la manera...
I de vegades dius coses pel canal de conversa en el que no, haurien d'anar on
de
gestió, no tocava.
Sí. Disculpeu si alguna vegada ha passat, sort que tu també estàs com a administrador i esborres... Jo val a dir que no dic coses que no toquen, el que passa que tampoc toca dir-ho on no és. He trobat la manera de fer-ho. Totes les propostes, en el moment que les veig...
Per carta?
No, me les reenvio a mi a Telegram. Ostres. Jo sóc un Telegram més.
És com enviar-nos coses per mail a nosaltres mateixos.
Sí, però jo no sabia que això es podia... Mira que era xurrada, però es pot fer a Telegram...
I a clar, WhatsApp no.
No, WhatsApp no. I tu què et pots dir a tu mateix a Telegram? Doncs no cal que et digui
Hola,
res.
Hola, guapo.
Hola, guapo.
Ai, no. Oh, estàs més prima aquesta setmana.
Sí, doncs,
recorda't de comprar pa Bimbo. Que estàs...
Bé, i sobretot les propostes, Mossegis. Doncs us prometo que ara aniré notant, perquè és que avui, a més, tinc molt poques perquè porto uns dies
Que tenim propostes, Mossegis, recordeu que també els de Z-Testers, ara tenim un canal, que és el Somos Z-Testers, que serà un canal en castellà, no? Sí. I que, almenys a hores d'ara, hi ha gaire haver paritat noies i nois, vale? Perquè la paritat en el, diguéssim, de gènere en el
Mossega la Poma... En el món dels hiperventilats estic convençut que hi haurà més paritat que en homes de la tecnologia.
Sí. Hi ha més noies hiperventilades que noies tecnòlogues.
Bueno, i friquisme i aquest tipus de coses especials. Bueno, el que anava...
Xiaomi.
No, abans de Xiaomi. Sabeu que la vostra ajuda, la teva ajuda és... ho faig cada primer de mes perquè és quan ens arriba el xec. El xec d'Amazon
és un codi.
No, ara hi arriba un ingrés.
Ara hi ha un ingrés, pèmpims i tot directament.
Sí, pèmpims i tot. Pots dir que et donin un val d'aquests.
Hòstia, doncs encarreguem el Tesla ja, no?
Sí, jo crec que en el moment que l'Elon Musk deixi unes quantes persones a Mart i no s'ho carrimin,
eh? Sí.
El dia 2 o 3 dies després ja ens podrem comprar el Tesla. Dic perquè no caiguin les accions de tot el que Elon Musk toqui. Això és molt important i us ho agraïm molt, molt. La veritat és que no sabeu la sensació que és. Jo consulto, ja sabeu, no sé qui compra les coses, però veig la llista d'allò comprat. Jo tinc dos estatus. Quan realment allò que es compra ja ha sortit, i això vol dir que descomptant l'IVA i no sé què, no sé quantos, ja m'apareix amb xifra econòmica en el meu llistat de coses entregades, que vol dir que forma part d'allò que cobrarem amb el seu percentatge a final de mes, o allò que heu demanat i que està a punt de sortir. Jo m'il·lusiono molt quan veig allò demanat a punt de sortir. Primera, perquè hi ha coses que dic, però bueno, però què m'estàs comprant? Però què m'estàs comprant, criatura?
Què hem comprat?
No, compren sifons d'aquests de cuina. Saps aquests sifons per fer pastisseria i aquestes coses xules de la cuina? Sí.
Està guai?
Sí.
Millor que... Ja faig bé de comprar algunes coses pels afiliats.
De veritat que un dia farem un programa de Mossega la Poma especial amb tot allò estrafolari que heu comprat. I que són moltes coses i algunes realment increïbles. No penseu que hi ha gaires coses de contingut sexual, alguna hi ha però no hi ha gaires, però així comprar coses que jo no m'hagués imaginat mai que les comprarien, i les venen a Amazon.
Sí, és que Amazon és increïble el que tenen.
Sí,
espera't, que jo vaig entrar a Amazon França perquè potser comprava el Lego Dimensions i tot el que em recomanava Amazon França eren còmics porno manga.
Ai,
manga porno, però
ai, vés a saber què havies estat buscant.
Jo vaig flipar amb la quantitat de material publicat oficialment que hi ha a França.
Sergi, t'estan descobrint els punts dèbils, eh?
Voleu que us porti la col·lecció?
No, gràcies.
Una altra forma d'ajudar-nos, que us agraïm força, i que ara us heu aturat, a l'estiu ens vau fer alguns...
Però també que
no...
li diguin als amics, escolta, Mossega la Poma, que ho fan molt bé aquests nois.
I apunteu-vos al canal de Telegram, que no paren de xerrar. Deixeu uns comentaris i valoracions al perfil de podcast de Mossega la Poma a iTunes, a iVoox, això també ens ajuda, no guanyem res, però ens ajuda a que el podcast es difongui amb més persones que d'una altra forma doncs no l'escoltarien. I continuem anant al programa i ara sí.
Escolta, una cosa sobre accents diacrítics. N'ha parlat tothom, vale? I jo crec que, i a més el que ha passat és que tots els intel·lectuals i tots els erudits s'han queixat molt, vale? Però jo com que parlo amb faltes d'ortografia, per exemple jo dic velocitat, vale? Que s'es...
No, Marc, no. Jo creia que tu parles... Jo quan et conec fa ja uns quants anys, i sempre que t'escoltava dic, parla amb faltes d'ortografia, però no, tu parles badaloní.
Jo parlo una miqueta
de la banda de mar.
De la banda de mar i una miqueta de Camp de Bànol, perquè mon avi era d'allà. Però jo parlo amb faltes d'ortografia, i llavors, per exemple, algú deia en l'exemple aquell, és que frases com la dona dona no s'entendrà. Doncs molt bé, a veure, al final lo important és comunicar i entendre, i molta gent no se'n recorda els putos diacrítics. Llavors, si la dona dona és una frase que no s'entén escrita, doncs pots dir la dona lliura, la dona entrega, la dona regala, la dona aporta, i busca sinònims i els agafa pastes que no els agraden, que els treguin els diacrítics, que es fotin!
Jo no estic d'acord.
Doncs et fots.
No estic d'acord. No perquè sigui erudit i perquè no faci
no,
faltes.
No, però la gent no se'n recorda. Els diacrítics són els accents que sempre ens falten perquè el Word i el corrector del Mac no ens els corregeix.
A mi em passa una cosa.
I a més, molta gent no se'n recorda. Si porta accent és aquesta o és l'altra.
Marc, això sí que em passa.
Tu no entens el veritable motiu de que els acadèmics estiguin enfadats per als diacrítics.
Bueno, perquè tenen que estar enfadats
perquè
per alguna cosa.
Perquè ara no poden follar-se els alumnes per les faltes dels diacrítics.
No, ja tenen els pronoms, diu. Ja tenen els pronoms febles per això.
Jo dic com a víctima dels diacrítics.
A mi m'agraden, a mi poder distingir mon pare del món, que també és diacrític.
Però ja ho dius quan parles,
sí, però quan ho veus escrit pot ser que no. De totes maneres, no tinc prou coneixements com per entendre si
és. A més, hi ha gent que diu mon pare. Diu, tu dius mon pare, i tu dius mon pare, perquè tu ets Sant Andreu. Però hi ha gent que diu mon pare.
A Sant Andreu no parlen així. La meva família ve de Lleida i de València. Aleshores,
allà a Lleida diu mon pare.
Sí, mon pare.
Doncs ja està.
No diuen mon pare, diuen lo pare.
Però,
o lo padrí. Quan lo
si no s'entén com està escrit, escriu d'una altra manera. I sigues creatiu.
Bueno, no puc parlar de diacrítics perquè tinc menys coneixements que de
em fotran a caldo.
Ojo, que comencem així, acabem dient, bueno, burro con V o con B, da igual, ja lo entiendes.
Google Pixel, què és el Google Pixel, Marc?
A veure, el Google Pixel fins ara era un Chromebook, era un Chromebook d'alta gama, una cosa molt estranya, perquè el treien a preu de MacBook Air, però que no tenia, només tenia el
la carcassa i el teclat.
La carcassa, el teclat i el sistema operatiu era Chrome, però en canvi sí, amb pantalla retina i super molon. I ara sembla ser que Google, en comptes d'encarregar a fabricants que facin versions Nexus dels seus telèfons i que si portin l'experiència pura a Google, se li deuen haver inflat una miqueta els collons, doncs que ens en fotem d'ells i dir que no es poden actualitzar els telèfons Android i aquest tipus de coses, i han decidit treure un telèfon seu, fet de Google, per competir amb els telèfons d'alta gamma, però que porti l'Android Experience.
I
l'anuncien avui, suposo que el deuen estar estudiant. No sabem exactament què diu, només hem vist els rumors, però sembla que sí.
No, rumors i la pàgina web, que se'ls va escapar.
Se'ls va escapar a la web. Bueno, sí. Ja estan fotent-ho, not...
però no sé, a vegades saps si se'ls escapa o és que força sí, perquè se'ls escapi.
És allò com la Sabrina quan sortia a ballar en els 80,
però
que
és interessant.
Intentava que se li sortís un pit.
Sí, exacte. Ensenyen només el mugronet.
Ai, que surt el mugronet.
Jo crec que és possible. A veure, una de les coses que a mi em fa, més enllà de com funciona el sistema i el tema de seguretat que em preocupa, i la seguretat d'iOS i la seguretat d'Android no és igual, i si vols en parlem amb gent que en sàpiga moltíssim,
i portem en Raül,
portem en Raül també, que critiqui. Més enllà d'això, hi ha una cosa certa. Quan tu compres un iPhone, durant uns anys pots anar canviant de versió del teu
sí, operatiu. Ara fins al 5 aguanta l'iOS 10
fins que Apple digui prou.
Ja en tens prou, xato.
Ja en tens prou. Però no hi ha un altre que et digui prou. No hi ha ni els que fabriquen els iPhones et diuen prou, ni Movistar et diu prou, ni Vodafone et diu prou, ni hi ha ningú més que et digui prou. Uh-huh. En canvi, amb un Android no. Amb un Android, si te'l ven Xiaomi pot dir prou.
I si
aquest Xiaomi te l'acaba venent o passa per les mans de Movistar
et dirà prou.
Et pot dir un altre prou, que és un prou exponencial al primer prou.
Sí.
A part del que pugui dir Google. I d'aquesta manera tot això es trenca i podem tenir una experiència amb Google, amb telèfons, com tu bé dius, d'alta gamma, que jo penso que pot ser interessant.
Jo entenc que tots els developers aniran a per aquest telèfon. Perquè, igual que anaven a pels Nexus.
Clar,
però és un canvi d'estratègia, perquè diguéssim, quan estaven fent els Nexus estaven treballant de la mà dels seus OEMs, de la gent que munta d'allò. I jo crec que també és una miqueta una manera de tocar-li una mica els collons a Samsung, perquè Samsung ja s'havia publicat que estan treballant amb el seu sistema operatiu propi, que estan considerant fer això, és una miqueta dir d'allò, i ara que Samsung fa un pas en fals, que a més es diu que també els estan explotant rentadores i els...
Sí.
Ara que Samsung...
Això és una mica exageració.
No, però diu que sí, que es veuen algunes rentadores que els salta la tapa cap amunt, però que se suma, no seria una no notícia, sinó que és el tema de les granades Galaxy Note. Llavors, tu estàs preparant, tu vols treure el teu propi sistema operatiu, primer que no t'exploti el hardware, i ara et fico el dit a l'ull.
El que passa que si estigués aquí un Raül Arribas diria que sí, ell ha provat Nexus i ha provat els bucs insígnies de les millors marques d'Android, no? que fabriquen telèfons Android. I Nexus queda una mica per darrere. Ja marxem.
Ja marxem, sí, avui fem
tema,
curt.
Avui hem fet curtet perquè tu tens pressa, jo també.
Avui fem un
cauet. I el tema central volíem
fer... Fem un quickie, que diuen, no?
Però hi ha propostes.
Tenim dues propostes.
Tenim dues propostes.
Doncs això, el tema principal d'avui era la conquesta de Mart.
Sí, ara ens fotran una bronca de l'hòstia, perquè diu, hòstia, vosaltres us sortiu de la ràdio i ens diu que és per fer programes més llargs i els feu més curts.
Perdona, però aquest programa té una cosa que no ha perdut en tota la seva vida.
El què?
La inconsistència.
A mi, si m'ho permets, sí que tinc una proposta.
Però
temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma.
Gràcies.
A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Tira, no tens una proposta.
Vale. Doncs la meva proposta és un videojoc.
Per cert, no valen les propostes si no estan apuntades al guió.
Jo te les apunto quan
acabes. Jo no els he apuntat mai, Sergi.
És un videojoc que recentment ha estat portejat a Mac. Fins ara només està per Windows i Linux. i que es diu Stardew Valley. Bàsicament és una combinació entre un RPG una mica més clàssic i tenir la teva granja, com el Harvest Moon d'allà fa una època. I és una proposta perquè el van actualitzar aquest dilluns i han fotut bastantes millores molonguis. Ja pots tenir una cerveseria i deixar que la cervesa es faci anyeja i vendre-la més cara. Oh. I m'estic fent ric.
Brewery Company, molt bé. Doncs jo us porto una que ens va fer arribar l'Oriol Torrent, que és un llibre que es diu L'individu transparent dels raigs X al Big Data. Aquest llibre és d'en Xavier Duran, que és un col·laborador, crec que treballa a TV3 i ha treballat a diferents llocs, i també ens va dir que el portéssim un dia a Mossega la Poma. En qualsevol cas, de moment compreu el llibre amb l'enllaç d'afiliats que us posaré en el...
Sí, i llavors ja el convidarem i parlem amb ell.
Vale. Una altra que jo he anat, una altra proposta que jo he anat dient-vos de forma recurrent, perquè a mi personalment m'ha donat molt bon resultat i molta gent que conec també n'està molt contenta, són les motxilles de la marca Thule.
Sí, ja n'ho he parlat bastant, sí.
Sí, però ara hi ha un model que es diu Subterra, de Terraforming, es diu Subterra, que té diferents versions per MacBooks i per iPads, i estan molt xules, estan molt bé, i ara estan a un preu que per iPad arrenca a un preus bastants econòmics. Són fundes, o sigui, no és un case, sinó que realment són com maletetes per portar-les, i són molt xules. I recullo el teu suggeriment al canal de Telegram de Zeta Testers.
Sí. Però l'hem engegat mentre anava jo conduint cap aquí, cap a l'estudi.
Sobretot,
en Carles l'ha engegat i...
Aneu-vos tots cap allà.
I totes.
Totes les Zeta Testers aneu cap allà. I que, per favor, que torni al moment zen de diàleg interessant i no flipat del tot a mossegar.
Emilcar.
A Zeta Testers cal reduir el volum de penis per minut.
Ah, vale.
Es diu massa cops penis i similars.
Vale.
Qui diu penis?
Ho dieu i no ho notareu.
Bueno, doncs marxem tot ràpid. La setmana que ve encara no sé qui portarem.
No sabem.
Però sí que sabem que d'aquí dues setmanes...
Ve la Gina. Petició popular, doncs ja he parlat amb la Gina i hem quedat que d'aquí dues setmanes vindrà. Abans ens l'emportarem a dinar.
Tenim un quadre de convidats per les properes setmanes super interessant.
Sí, sí.
Us convidem a que continueu seguint Mossega la Poma. Gràcies a tots, ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau.